El matí de Catalunya Ràdio.
Continua encara Messi. Fan assistència per Suárez. Atenció, xuta Messi, gol! Gol, 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 gol! Messi! Messi! Messi ha arrencat! Ha col·locat tota la ràbia, totes les ganes, tot el que tenia dins per combinar amb el seu amic Suárez, que només ha hagut d'acompanyar-la, de dir-li té, continua, acaba tu!
I Messi, en estas situaciones Leo es infalible, porque cuando corre tiene el radar abierto y sabe dónde tiene que hacer el mejor pase, entonces él decide, se la pasa a la derecha, a la izquierda, o en este caso, termina la jugada.
Atlètic de Madrid 0, Barça Messi 1.
Ja ho sentiu, xiulada de les grosses, monumental pels jugadors de l'Espanyol, que no han estat gens a l'alçada avui. De fet, a casa no ho han estat encara cap dia.
Quizá nos pensamos que somos más de lo que en realidad somos y necesitamos tíos de verdad que sientan la profesión, que sepan lo que es la primera división, a poder ser, hayan vivido situaciones jodidas como la que estamos, y no podemos ir por ahí con pipiolos y dejando ventaja a los rivales.
Carme Lloberes, molt bon dia.
Molt bon dia.
Ramon Besa, Marcos López, molt bon dia.
Bon dia.
I Danae Bornat, com estàs?
Bon dia.
Escolta'm, Messi rebrà... És avui que rep la sisena pilota d'or?
Aquesta nit. Sí.
Sort que ahir va marcar aquell gol al minut 86. Marcos, Ramon, Danae...
Lloberes.
Tempesta
de Wanda.
Un fracàs tremendo.
No, fracàs no, però la primera part del Barça no fue buena, los primeros 20-25 minutos, però en el fondo... Lo que sorprende de Leo, y tenemos aquí a una deportista de altísimo nivel, lo que sorprende de Leo es la longevidad y la capacidad de encontrar motivación donde no la tiene. Es decir, es un tipo que es el número uno, pero debutó en el 2005
y lleva... Estamos en el 2019, 14 años.
14 años, lleva 10 años dominando. Su primer Balón de Oro fue en el 2009. No existe un deportista a este nivel, con esta exigencia del deporte profesional, cada 3 días, partido de Liga, partida de Champions... tú ayer tenías la tentación de que podía rendirse, y él no se rinde nunca. Él era consciente, fíjate esta semana lo que ha hecho, él es consciente de lo que le espera esta misma noche en París, y sabe que tiene, al final son prisioneros de sí mismos, es decir, Messi es prisionero de la grandeza como futbolista que tiene, y tiene que responder primero ante él, luego ya responderá ante los demás, pero tiene que responder ante él. El partido contra el Dortmund es muy bueno, el partido de ayer es realmente extraordinario, porque la capacidad de encontrar a su amigo y vecino, porque comparten prácticamente calle ahí en Castelldefels, Luis Suárez, le permite marcar un gol que hemos visto decenas de veces, centenares de veces. ¿Pero por qué no se lo puede defender? Porque él siempre piensa un segundo antes.
I davant, probablement, el millor porter del món, que és Oblak, amb el permís de Ter Stegen, perquè, clar, si ahir Messi pot ser decisiu pel Barça, pot donar-li el gol de la victòria, és gràcies a Ter Stegen, que torna a fer un partit descomunal i que torna a aguantar l'equip. Que dius, home, per això està el porter, clar que sí, per parar, però és que aquesta temporada i un partit més, en un dels partits més importants, la qüestió és clara. Ter Stegen més Messi, igual, victòria. Sense ells, és impossible.
Ramon Besa.
La grandesa de Messi és que ell crea l'escenari per triomfar o fracassar. És a dir, el partit va arribar a aquell to de que si el Barça no guanyava es quedava a mig camí. I aquell escenari l'havia fet el propi Messi. Fins que no va activar-se Messi, el Barça vivia per Ter Stegen. Llavors, ell en aquell escenari hi ha un moment que diu, i ara ho arreglaré.
I ara faré.
Esclar, això,
ara, o sigui, ho soluciono.
Si no,
jo no me'n vaig a París.
Si hagués acabat 0-0, si hagués acabat 0-0, hagués estat una mica com el que... Els jocs de cartes, aquí els pobles en diem una catxa, no? Allò de dir que... O en castellà en diuen un gatillazo, que es diu... Que ho tens tot l'escenari per marcar les diferències. Aleshores, clar, això li dona, perquè a més és 0-1, no hi ha res més. I això el fa un futbolista que en aquests dos partits tan importants encara és el reflexe, si se'm permet, de l'envelliment del Barça. És a dir, tu comences a veure el partit i penses, el Messi ja no és el Messi, ja no està tan fi. Jo diria que avui no farà un hat-trick, com feia abans. No sé si la pilota parada, però tot i així, o sigui, jugant amb una cama, amb 32 anys, encara continua sent el millor jugador del món. I segurament hi ha hagut el Messi número 1, i ara estem, no sé si el Messi, el substitut del Messi, no sabria com dir-ho. I això fa que, per més revolucions que ens plantegem, per més que despotriquem del Barça, per més que fem anàlisis com el de la setmana passada dient ja no hi ha res a fer, ell sempre et desmenteix. Hi haurà un dia que no, però de moment el que ha fet és, els que vam ser més crítics o que vam veure que això segurament se n'anava en orris, Doncs tu has d'empassar i de dir una setmana més, doncs, glòria a Messi, apa.
Coach Lloberes.
Sí, sí.
Aquesta, això que plantejava el Marcos, a mi m'interessaria. Un personatge, quina personalitat ha de tenir per aguantar la motivació tants anys a aquest primer nivell, segurament aïllar-se molt del context i que només t'interessi una cosa, no?
Però és que això només ho poden aconseguir els que tenen una grandesa competitiva. Són, tu fixa-t'hi en diferents esports que n'hi ha molts, bueno, molts, o bastants, que són els escollits. I els escollits vol dir els que per ells no és només el guanyar o no, sinó el donar el màxim de si, d'ells mateixos, no? I ho veus, Michael Rafa Jordan, Nadal, no? Rafa Nadal, ho veia, vaja, amb moltíssims jugadors. Però a mi no em sorprèn, perquè és un hàbit. És un hàbit i una necessitat interna. És a dir, això no ho té qualsevol jugador. Hi ha molts jugadors que es conformen de seguida i se celebren i surten quasi a donar la volta al ruedo, per dir alguna cosa, i en canvi d'altres no. La necessitat aquesta es porta dins. I bé, no pots viure o sobreviure sense això.
Però pot ser que tu t'hi deixis la pell i facis sí. tot l'esforç i tot.
Sí, i ahir hagués pogut passar,
i no,
també.
I no te'n surtis.
Sí, i ahir hagués pogut passar. És a dir, Messi, aviam, el partit s'analitza d'una manera perquè hem acabat guanyant. Però per mi el partit va ser grandiós, a part de el que dieu de Messi, va ser grandiós fins i tot. La primera mitja hora...
Va ser bastant trepidant, eh?
Sí. Bueno, jo et dic una cosa, el Frankfurt que em vaig fotre abans se me'n va anar cap amunt i cap avall ràpid. És a dir, me vaig haver aixecat perquè la primera mitja part, que els colers, per exemple, és la que no suporten, jo dic així en general, alguns, perquè això del control, saps? Totes aquestes coses de tenir la pilota i això. Jo la vaig trobar divertidíssima. A mi em va xiflar, em va encantar, perquè amunt i avall a mi m'agrada l'esport, anar amunt i avall. I ho dic així, en paraules...
Tu t'agrada diguem... amunt i avall a la vida.
Sí.
I no, l'espectador neutral que la pilota va passar molt bé, ràpida. Però el culer va patir bastant, perquè
però.
Podies haver anat 0-3.
Ei, primera vegada que no ens fan
0,
un gol els 15 primers minuts des de feia... Em sembla repetir que per mi aquí està la clau. És a dir, aquells 15 primers minuts que diluviava, vas controlar el partit. El vas controlar...
No.
Vull dir, descontrolar amb control. És a dir, això hi ha el desordre...
Jo necessito un diccionari.
No, però això és així, en l'esport també hi ha això. I tu aquí surts guanyador. En aquest moment és quan tu comences a construir la victòria.
Vas tenir sort, que si la de Junior Fir, però en comptes d'anar al pal va dins, el Barça, amb
Barrena. Haguéssim anat 2-2.
La primera part
haguéssim anat 2-2. 2-2 així, fàcilment. Míralo, decídmelo. Digues.
Bueno, la primera part ocurrió que los... nada que no... pudieras imaginar que el Atlético de Madrid iba a llevar el partido al terreno volcánico, a los primeros 10-15 minutos, a exprimir y a apretar al Barcelona. El Barcelona cometió dos errores en la salida del balón, eso facilitó que el Atlético de Madrid, pero bueno, me hace gracia cuando el Barça, cuando se sostiene que el Barça depende de Ter Stegen y Messi, evidentemente, pero es que el Barça tiene a Ter Stegen y Messi.
Claro.
Es que si no tendría a Marcos de portero ya no sería lo mismo.
Claro.
O sea, cuando sí, tú tienes
Marcos,
un portero...
Sí, però Marcos, el que analitzem és que per guanyar Champions, per guanyar Lligues, necessites molt més que no només aquests dos sostenes.
Això en
necessites un equip...
Eso es un debate posterior.
Això és un altre debat. Jo estic d'acord. Avui estem amb l'Atlético de Madrid. No? Jo estic d'acord, tens dos grandíssims jugadors, els millors del món. Ja
claro,
està.
Es que para mí tú tienes dos Messi.
Un darrere i un davant.
Ter Stegen es un Messi. Mm. O sea, la capacidad que tiene, para mí, en la primera parada tiene un punto de ángel y de fortuna porque el balón se puede colar entre las piernas y va adentro. Pero la segunda es descomunal. El balón le bota a medio metro, sale escupido porque el césped obviamente está mojado y su mano es de acero, es decir, no la dobla a nadie. Y la capacidad de reflejos, de la posición del cuerpo en la que él ya está intuyendo el posible remate, estamos ante un genio de la portería y eso es muy difícil de encontrar.
Que bonic sentir parlar d'un porter de tant en tant.
Bueno, es que me gustan mucho los porteros.
I a més, Ter Stegen dona gust sentir-lo després parlar, com és autocrític, té moltes coses de futbolista integral, no només de que fa bé el terreny de joc i després adéu, eh? No.
Sí.
Ramon.
Per mi la clau és que el Barça està mutant cap a una manera de joc més convencional, també més agraïda pels nous temps, en què la gent vol els highlights i veu les jugades de gol i no vol menys allò que se'n deia futbol control, i això és el que qüestiona el punt neuràlgic de l'equip, que és els centrecampistes. És a dir, si tu tens la sensació la primera mitja hora, no saps de què jugar, Artur, no en tens ni punyetera idea, no saps on balla Rakitic i no saps què pinta De Jong. Ara, en canvi, trobes que l'Englet està jugant molt bé, que Sergi Roberto ho fa molt bé, que fins i tot Piqué està bé, que Júnior ho fa molt malament, però quan es canvien els interiors i l'ajuden ho fa bé, i que Ter Stegen resol. Per tant, és un problema més d'identitat o de cultura de joc respecte als més ortodoxes, els que volem una, o que tenim la fixació de que aquesta identitat que ha tingut el Barça és molt personal i que és capaç de sobreviure a qualsevol època.
Però i de variants, jo també crec que és bo en aquesta vida anar incorporant novetats i diferents maneres de fer les coses, perquè, per exemple, jo et diria, Artur va començar, si no ho dic malament, a la dreta, i sí, després me'l va posar a l'esquerra, vam fer un intercanvi.
I ahí cambió el partido,
Clar,
Artur empieza a activarse, porque como dice Ramón, no existe medio campo en la primera media hora, luego controla el partido. De hecho, cuando tú analizas un partido no puedes pensar solo en los primeros 20 minutos, porque tienes que analizarlo en el cómputo general.
Y es buenísimo anar-ho canviant, buenísimo, es estupendo per mi anar-ho canviant, poder canviar sobre la marxa, no?
La mà de l'entrenador, no?
Sí, sí. Bé, de l'entrenador, segurament, però també els mateixos jugadors, jo crec que aquí han de poder participar, i es participa en tots els esports, eh? El triangle, per mi, diguem, De Jong, en aquell moment, Messi i el Sergi Roberto, allò va ser, vamos, excel·lent. Jo t'ho explico perquè tu dormies, no t'arribes? Sí. Allò va ser excel·lent, excel·lent.
Jo en Roni d'excel·lència del futbol... Jo només sentia crits sobre Mateo Loz.
Ah, clar.
L'àrbitre.
És un àrbitre.
També n'hem de raonar.
De lluny, mentre intentava dormir.
Però vull dir que de vegades depèn molt com ens mirem el futbol. Per exemple, una de les figures ahir més qüestionades és Griezmann, sobretot perquè té una gran rematada, però és que el Griezmann juga de quart centrecampista, el Griezmann no juga de davanter. Aleshores, clar, si tu te'l mires per les ocasions de gol que fa, és un fracàs. Ara, si tu te'l mires per la feina que fan, que no fan ni Luis Suárez ni Messi, que és tapant, defensant i corrent, doncs té una altra funció. Llavors t'has d'acostumar a que el judici que tens sobre Griezmann no és el judici d'un davanter com jugava l'Atlètic de Madrid, sinó que en el nou ecosistema del Barça ha de fer unes funcions que o les fa o, si no, no jugarà. Això l'havia fet en el seu moment Neymar, és veritat, i ho havia fet en el seu moment Paulinho, en el seu moment ho han fet un centrecampista o un davanter.
I t'hi afegeixo. Ofensivament, que sembla que no faci res, per mi, el joc que té sense pilota, és dir, que talla, obre, arrossega, s'emporta defensa, per mi, és vital, que això també ho fa Sergi Roberto.
Però acabat en aquest escenari, quan tu dius qui el farà el gol,
sí,
l'únic que ho entén és Luis Suárez, perquè com que no hi arriba, el que fa és tirar-li la paret al Messi. Va dir, jo te la toco i te la torno. Perquè el Griezmann, que la vol acabar ell, no pot, perquè està cansat o per el que sigui. I aquesta és la grandesa de que dius, bueno, tot això qui el farà el gol? El faré jo, perquè sóc el que he creat l'escenari i sóc jo amb la mateixa jugada que ho he vist 100 vegades. Clar, això és el que... Perquè quan el veus arrencar i la conducció que té la pilota, en aquell moment té la velocitat que tenia quan tenia 20 anys, té la capacitat d'eliminar rivals quan tenia 20 anys, té el xut amb el de rosca que tenia quan feia 20 anys, i la possibilitat de vèncer un porter com Oblak, que com deia l'Anna...
I Oblak sap que li tirarà per allà i és impossible arribar perquè va un segon abans, com deia el Marcos, perquè és la jugada perfecta creada per ell.
Deixeu-me no deixar de parlar de l'Espanyol, aquest fracàs davant de l'Osasuna, 2-4, i un Pablo Machín duríssim amb els jugadors.
Quizá nos pensamos que somos más de lo que en realidad somos, y que partido a partido, pues cuando no es por una circunstancia es por otra, nos sumamos y necesitamos tíos de verdad y necesitamos futbolistas de verdad que sientan la profesión, que sepan lo que es la primera división, que a poder ser, pues bueno, hayan vivido situaciones jodidas como la que estamos, y no podemos ir por ahí con bueno, pipiolos y dejando ventaja a los rivales.
Què, Ramon, què està passant? És que Pablo Machín és duríssima, aquesta declaració.
Ha sortit la vena del pagès de Sòria i d'entrenador del Girona amb un club d'aristòcrates. Oh. Sí, quan dic aristòcrates és que l'Espanyol es pensava...
Guarda,
que...
Cesc Bertran, guarda aquesta sentència del Ramon Besa.
No, t'ho dic, a veure si la puc explicar. És a dir, dic la vena d'un entrenador tribal que creu que s'ha d'apel·lar la motivació davant d'un equip que creu que simplement canviant de l'entrenador se'n sortiria. O sigui, l'Espanyol havia arribat a dir, va, tenim una plantilla collonuda, no necessitem cap davanter centre, el Mr. Cheng ho controla tot, i de cop i volta es troben que canviar l'entrenador tampoc se'n surt.
No,
i això és el que volia dir en el sentit
sentit d'aristòcrata, no? Perquè ara surtin i dient que si els culers, que si no sé què, que no sé quantos. No volia provocar una polèmica, sinó en el sentit d'entendre el perquè el Machín ja toca la fibra dient, senyors, escolti, vostès, per més que creguin que són molt bons i que hi ha molts més equips dolents a primera divisió que l'Espanyol, com no es posin les piles, se'n van a
nord. És que Machín, el dia de la presentació, ja va dir una frase que va dir, jo no puc fer d'un burro un Fórmula 1. Va dir això.
Llavors, perquè el fitxàvem...
És a dir, ell tenia bastant clar que els membres de l'equip, que el que hi ha a l'equip era molt justet. Jo crec que aquí ja ho deixava intuir, com dient, escolteu, màgia no en faré. I ara per mi, no sé, Carme, per tu per on va aquest discurs tan contundent, perquè això et pot sortir bé o molt malament.
No, és que si ja em dius que d'entrada ja va dir va el burro dir i el no sé què...
El burro no el puc convertir en Fórmula 1.
Jo, veus això, és que em recorda una experiència personal i vaig fer canviar el burro per un Ferrari, perquè si no, no et compris el, diguem, el Ferrari. És que és un absurd. I
com entras hoy en el vestuario? ¿Cómo? Después de este análisis... No. ¿Cómo entras hoy en el vestuario?
¿Cómo entra Pablo Machín en la ciudad deportiva?
Aquest missatge d'entrada, el que fa ja és, diguem, picar d'alguna manera a tot el col·lectiu. Correcte, però pot picar de dues maneres.
Però només has de posar el vídeo de les jugades. L'Osasuna no fa cap gol de jugades.
Però és el que diu el Marc.
Quatre jugades
de l'Espanyol. Diu, com entres l'endemà al vestuari?
Hi ha dues maneres.
Gent molt jove, Machín. Vull dir, els pots ofendre, els pots deixar enfonsats a la misèria. Són xavals molt joves, alguns.
Per això mateix que s'acostumin una mica al que es necessita en el món competitiu.
Els lloberes, contesta-lo.
Ho dic clarament. És a dir, hi ha dues maneres. Una és, doncs ara t'aniràs a prendre pel sac, tu a mi no em vens a dir m'aburro ja abans d'entrar, o el que realment reacciona i diu, potser sí que som burros, potser que treballem per ser un porc. Hi ha les dues opcions. Ara, a mi aquestes declaracions, diguem, públiques, les trobo molt fora de lloc i, a més, sempre he entès que els entrenadors han de rentar, és una manera de dir, no?, rentar la roba dins del vestidor, a tot arreu, en tots els aspectes de la vida.
Però jo me imagino que un entrenador, cuando dice esto en público, es porque lo ha dicho antes en privado. O sea, y ya no le quedan más puertas que abrir, más puertas que derribar.
No, aquesta porta no existeix en el món de l'esport, La pública aquesta, per mi, és com quan els jugadors del Barça criticaven a Dembélé
en
públic.
Camps,
En tots els camps. Per
no
això,
només
per
en
mi, No, jo sempre l'esport per mi és el reflexe de la vida, comprens? I llavors, a partir d'aquí entenc que no, que tu no... Aquesta porta ja no la pots fer servir. I si la fas servir, aire. Jo, perquè aquí és un xinès, no?, el que mana, sí. Però si entengués la cultura...
No un xinès qualsevol, podríem dir.
No, perquè sigui milionari, a mi me la buf... me la rellisca.
És el que pot comprar el Ferrari,
Me la rellisca, sí.
Sí, va. Correcte.
Ja, és el que pot comprar el Ferrari, companyera.
Ja hi som.
Mercat d'hivern, que compri Ferrari.
Deixa'm dir un puntet de time-out, un puntet només. Corre, mira-ho. És que t'haig de dir que és curiós, que ho he pensat avui. Emery. El Sánchez Flores, Pochettino, Javi García, Marcelino, el Fran Escrivà. Místers que no es menjaran el torró en el futbol en 3 mesos de competició i, en canvi, acomiadats en els altres esports, ni un. Pensem-ho.
Doncs és una reflexió molt interessant. Ni un. Gràcies.